havia demanat que el deixessin sortir de la presó on està a l'espera de judici acusat per una agressió sexual en una discoteca de Barcelona. La fiscalia suposa que surti en llibertat perquè considera que hi ha risc de fuga i per la gravetat de les acusacions. El Ministeri Públic demana 9 anys de presó per a Dani Alves, una indemnització de 150.000 euros per la víctima, la prohibició d'apropar-se a ella o comunicar-s'hi durant 10 anys i també una dècada més de llibertat vigilada. L'Audiència de Barcelona ja ha decretat l'obertura de judici oral i aviat es posarà data al judici. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Males notícies per l'Espanyol. Nico Melamed passarà demà pel quiròfan per posar fi als problemes que arrossega a l'espatlla i estarà diverses setmanes de baixa. El tractament conservador pel qual es va apostar en un inici no ha donat els resultats esperats i Melamed esperta el que queda de 2023. Cop per l'Espanyol, que ha trobat el camí sota la batuta de Luis Miguel Ramis. 7 punts dels últims 9 possibles. Els 3 últims aconseguits ahir contra l'Alcorcón a casa per 2-0 amb gols de Pere Milla i Jofre Carreras. I el rugbi està de dol, ha mort als 85 anys José Antonio Sancha de Prada, l'impulsor del primer equip femení de rugbi de tot l'estat espanyol. Les Osses de l'INEF de Barcelona es va impulsar l'any 1977. També va impulsar els equips de rugbi del Club Esportiu Universitari i Rugbi INEF, a més de ser president de la Federació Catalana de Rugbi i vicepresident de la Federació Espanyola del mateix esport. En la seva faceta com a jugador va ser campió d'una lliga i de dues copes d'Espanya amb el Club Natació Barcelona i un habitual de la selecció durant la dècada dels 60.
Moltes gràcies, Pol. Tornem amb més notícies a les dues, amb Estel Migdia, avui amb Júlia Julbé.
Ràdio Estel.
Cinc minuts que passa de la una del migdia. Hola,
hola. Passa ràpid, el butlletí. Aquest l'han fet molt ràpid, eh?
Sí? El vols més...
Jo el faria més...
Una més mica... llarg?
És que, clar, hi ha coses que s'ha d'aprofundir. Per què no fan una entrevista als butlletins? No? Al president de la Generalitat.
Dos pisos amunt i ho proposes.
Ara els hi costaria fer una entrevista al president perquè està, saps...
Està a Seul.
Està a Seul.
Sí, sí, el
està
tenim
Seul,
allà...
que és una, que no és l'empresa de...
No és l'empresa d'enviament.
D'enviaments, no, exacte. És una ciutat.
Exacte.
De Corea, no? Això va de caves, en realitat.
Ah, anava a dir...
Però estic fent una crítica constructiva.
Queda molt maco dir tot això amb el noi de la mare de fons.
Amb el noi de la mare,
és que
clar.
Som a Nadal, ja, eh?
Sí.
Ja ho vam dir, ens menjarem els panellets,
sí.
I no ens n'adonarem i ja serem a Nadal. Els llums de Barcelona ja estan encesos,
ja
els has vist o no?
I els imbècils allà fent-se fotos enmig del carrer.
Que jo estava tirant per lo maco,
amb
home.
Amb els junts de Nadal, quina gent, escolta. Bueno.
Ai.
Escolta, però olvidem-nos de la gent que no, té, no
que
sap
per
viure.
Que para el trànsit.
Que para el trànsit per fer-se fotos, per buscar-se a ells mateixos en una vida que no tenen a Instagram.
Ara.
I anem cap a gent que sí que hi toca. Caves, Canals i Moner. Ai, és com el joc del calamar, perquè has d'esquivar, saps? La...
El joc del calamar,
el joc del calamar,
Canals i
home,
Moner,
perquè
no.
Dispara el tap aquest de suro i
ah,
escolta, si t'adona.
Compte aquí, eh?
Gràcies a Caves, Canals i Moner, tries,
sí.
Podràs, no tu, perquè tu estàs vetat.
Ah, jo estic vetat?
Tu estàs vetat perquè ets el conductor del programa i no seria ètic.
Clar.
Podràs visitar, amic oient, amiga oient, la Sagrada Família de Frank.
Ep.
De Frank. Com participar en aquest concurs? Aquest concurs està fet amb tant de carinyo,
bon
tan fàcil, amb un cor, sense malícia. Perquè el primer que truqui...
No com l'altre.
No com... No. Els de Cabravo són més...
Ai!
Tenen una mica... No, també ho fem fàcil. Però
sí,
bueno, és així. Sigues el primer a trucar al telèfon del directe del programa i aquest Nadal una entrada doble per visitar la Sagrada Família.
Escolta'm.
El temple expiatori de Gaudí.
Brutal.
Telèfon. 93-409, el dono perquè ja està sonant. O sigui,
està
Enric,
sonant.
Enric
està
perquè
sonant.
Ja està sonant.
Sí.
Bueno, jo us ho dic igual.
Tira,
93-409-2771, repeteixo, 93-409-2771. I a més, si ets el guanyador o guanyadora, quan vinguis aquí a Radio Estel i et fem el pas a manos, hem quedat que quan vingui la gent,
sí,
baixar
sí,
tot
sí.
L'equip de la caravana i informatius.
Ara.
I
tothom.
Que vagi Catalunya Cristiana també.
Tothom.
I Toni. evidentment, Toni Herbas, i farem un passamanos. I Òscar Martí, els també. Dos al final de tot.
Ara.
Final. I ara estic pensant en més gent, però és igual, no la nombrarem. Bueno, llavors, quan vinguis a fer l'entrada doble, t'enduràs també de regal una ampolla de caves Canals i Montner.
Sí.
Així que, per tant, espavil, no badeu, la primera persona en trucar-nos al 93-409-2771 s'endú aquesta entrada doble per visitar la Sagrada Família i una ampolla de cava Canals i Montner.
Espera't, que farem una, farem, farem una cosa.
Allò de saludar,
sí.
Perquè ja tenim guanyador o guanyadora.
Sí. Sabem, m'han dit que es diu Maria Dolors.
Maria Dolors.
Sí, diuen que sí. Maria Dolors, què tal? Bona tarda.
La Loli, la Loli.
Hola.
Mira-la, ella.
Loli, què tal?
Escolta'm, que has trucat rapidíssim. En Rafa no havia ni donat el telèfon. I què?
Sí, jo contentíssima. Sí, puc anar a la Sagrada Família perquè no hi has estat mai.
No has estat mai.
No has estat... I que ets de Barcelona, Maria Dolors?
No, sóc de Mollerussa.
De Mollerussa.
Perfecte.
Saps què passa? He passat moltes vegades. Però, clar, si vas al metge o alguna cosa en concret,
no és qüestió.
Has de pressa.
Doncs ara has de venir expressament... Has de venir...
Vale?
Has de venir, Loli, expressament aquí, a Radio Estel, sí. A per l'ampolla de cava i l'entrada doble, i en tot el temps del món, visitar la Sagrada Família, que és maquíssima.
Maquíssim, maquíssim. Jo ho veig per la televisió i quan passo per aquí, pues, ho miro, clar, naturalment. Però és que em fa tanta il·lusió.
Home,
que bé.
I a nosaltres.
No, us dono les gràcies.
Gràcies a Caves, Canals
ara,
i Montner.
Ara, i gràcies a tu, Maria Dolors, per escoltar-nos a Radio Estel. Una abraçada ben gran cap a Mollerussa, eh?
Mira, gràcies. Estava fent el dinar, però pendent de vosaltres, perquè
tinc
sortit
salat
avui.
Ai.
Pobre. Mira, farem una... Mira, ara faré el punyatero, eh? Què estaves fent de dinar, Maria Dolors?
Ai, sí.
I, pues, avui faig paella.
Molt bé.
Que bo.
Oh.
Faig paella. Sí, mira, ahir no vaig poder fer... I ho faig avui.
Fantàstic.
I bueno, clar, ho estic preparant encara, eh? Perquè fins a les dues que no dinem...
No, dona, tens temps.
Em sortirà salat, però estava pendent de vosaltres. Em fa tanta il·lusió, només us dono les gràcies. Els ratos que feu passar a la gent tan agradables i sou tan generosos.
Bé.
Gràcies.
No et portarem la compte.
Ara.
Tens raó.
Que bé, Maria Dolors. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos, de veritat. Una abraçada ben gegant cap a Mollerussa i quan vulguis, ja ho saps que tens dues entrades per anar de franc a la Sagrada Família, que t'esperen aquí a Radio Estel.
I el cava.
Amb un cava...
Canals i Montner.
Canals i Montner, que val molt la pena. Maria Dolors, una abraçada molt gran.
Quan obre el cava,
sí.
Darem vosaltres.
Oh, que bé. Oh, que bé. Gràcies, que vagi molt bé.
Els teus peus.
Moltíssimes gràcies, eh?
Adéu, adéu.
Adéu-siau.
Escolta, que sempre fan il·lusió trucades així, eh?
Home, és que tu ves de l'altre dia, el millor ofici del món.
Sí, sí. És així, és així.
No me llames Dolores, llámame Lola, eh?
Ara.
Déu-n'hi-do, eh?
Maria Dolores.
No me llames Maria Dolores.
Albert Feixas, què tal? Bona tarda.
Home, Albert.
Molt bé, estic molt content.
Sí, eh?
Sí.
Escolta'm, aquesta senyora... És que teníem allà agafant la trucada, per això t'ho dic. Aquesta senyora que ha trucat abans que en Rafa digués el número, eh?
Havia dit el 93.
El 93 havies dit, ja.
Ja estava trucant.
Ja estava trucant.
No, no.
Li agafa la trucada, estava molt contenta.
És gent que sap el que es juga.
Fa il·lusió, eh? Fa il·lusió.
Com també fa il·lusió, Albert... Anar cap a Montserrat.
Ai, clar sí. Que sí, aquesta tardor vine a Montserrat i endinsa't en un dels llocs més emblemàtics de
vamos,
Catalunya.
Vamos.
Aparca gratuïtament a Monistrol i viatja amb el cremallera, la via verda per accedir fins al recinte, al bell mig del santuari. Un tren sostenible, mogut per l'energia solar.
Ara.
Accessible, amb vidres panoràmics perquè la teva experiència a Montserrat comenci en el viatge. I descobreix el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova. Molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat.
Ai.
Escolta'm.
Montserrat.
Clar.
Montserrat. De Dolors a Montserrat.
Mira. Escolta'm, vidres panoràmics, que això aquí en sabem un rato, perquè en aquest estudi...
Això és meravellós. Veus la vida passar.
Exacte. Doncs imagina't des del cremallera de Montserrat.
Espectacular.
Tu quan fa que no hi vas?
Al cremallera?
A Montserrat.
A Montserrat. Fa molt. Jo crec que vaig anar igual fa 15 anys, eh?
Doncs ja
i no he tornat.
Mira, via verda...
No, evidentment. Home, quan Albert ha dit, vine, jo pensava que m'ho deia a mi, i si estava sortint per la porta...
No, és que tu deia, tu.
Ah, m'ho deies
sí,
a mi?
Sí, era... sí, vam fer una sortida col·lectiva, quan vulgueu.
Una excursió.
Mira, a visitar Moreneta, i a pregar-li que sisplau, que plogui.
Que plogui, que plogui.
I això ho va fer un conseller, eh?
Sí,
sí, sí, el Joan Ignasi Elena, no?
Sí, sí, diríeu-vos a l'Helena, sí.
I si no, doncs queda bé. Si no, sí. Nevero i ben trobato.
No sé si va ser l'Helena, el Buc, un d'aquests.
Algú d'aquests, sí. Sí.
En fi, gràcies, Albert.
De res a vosaltres.
Vinga. Gràcies, Rafa.
De res.
Anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, Maria Broncova, quan arribi.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena, Maria Broncova.
Un quart de dues del migdia. Maria Broncova, què tal?
Molt bé, molt com contenta. Estàs? Amb ganes, amb il·lusió, com
sí?
sempre.
Sí, amb sí, il·lusió,
sí,
que deia
sí.
aquell.
Sí, home, tota.
Sempre.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Escolta, tenim una segona part avui.
Correcte, segona part. Ui, és que m'agraden. Els capítols en dues parts és com que, ai, me motiven.
Són interessants, perquè normalment sí. ho deixem en un punt.
Sí, 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 allà, cliffhanger. Cliffhanger de... A tope.
Per si no ens van poder escoltar algun oient
sí.
la setmana passada...
Mm-hmm, doncs sí, us porto una peça clau sí. del bel canto del ja estimadíssim per aquest programa Gaetano Donizetti, amb libretto de Felice Romani i estrenada amb grandíssim èxit a Milà, l'any 1830.
Fixa't.
Mira, està considerada l'obra que va catapultar el compositor a la fama internacional.
Poca broma, eh?
Cuidado. Claro. Ara Donizetti no, sí, claro, para todos, pero es que en su momento le costó.
L'amic Doni.
Exacte. El Doni, m'agrada molt l'amic Doni. I què tenim? Doncs tenim una peça delicada, vibrant, un repte pels cantants espectacular, i a part de tot això, tracta un tema que a mi em flipa i em flipa fort. I aquest tema són les darreres hores de vida d'Anna Bolena. Així que avui, Anna Bolena, capítol 2. I just abans de fer-vos el en capítulos anteriores,
ara
escoltem una mica de música per posar-nos en solfa.
Vinga, va, antecedents.
Vinga, com us comentava, aquesta obra ens narra el que dèiem, els darrers moments de la que va ser la primera reina decapitada de la història. I com que a mi això del drama històric em super mega ultra flipa, perquè saps què passa? Que la realitat sempre supera la ficció.
Sempre.
Esto es así.
És un clàssic.
I per això em flipa, sí. Les històries reals em flipa. Doncs us poso una mica...
Reals i reials.
Correcte. Bona. Mira, Joan.
No comencem bé.
Sí. Vinga, posem-nos una mica al dia sobre obra i milagros de la corona anglesa en aquesta època. D'acord? Tenim a Enric VIII.
Oh.
Sí, Lo odiamos fuerte sí. en este canal. Bien. Ell està fart de la seva primera esposa, que era Catalina d'Aragó, perquè una ja està gran i dues no li dona cap fill baró. Així que s'encapritxa de la nostra prota, que és una dama de companyia de la reina. Però alerta, perquè no és una dama convencional. No, 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 no. La formació excepcional que Anna havia rebut a les Corts Europees l'han convertit en una dona il·lustrada, intel·ligent, divertida i alerta amb coneixements sobre política, religió, estratègia militar, economia i arts.
Compte, coses reservades a homes en aquella època, evidentment.
Absolutament. Era lo más de lo más. Era una cosa que era ver para creer. I què passa? Que Anna, com ja havia vist que Enric VIII havia convertit a la seva germana Maria Bolena en amant, sí. bàsicament es resistia amb totes les seves forces als encants del rei. Sí. Però aviam, que ja hem quedat que tampoc és que tingués masses encants fora de la corona.
No,
no, no, no, no. Estem parlant, per aquells que no ens van escoltar, sí. d'un machirulo megalòman amb una estola de pieles desproporcionada.
Sí, 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 allà hi van bastants animalons.
No, mal, este no hay espalda que aguante. No, és un complejo de... En fi, sigamos. Però què passa? Que aquesta resistència provoca encara més el desig del rei. Així que ell demana la nul·litat del seu matrimoni amb Catalina al papa per tal de convertir a l'Anna en la nova reina. Mm. Però, sorpresa, sorpresa, el papa s'hi nega.
Ep.
Perquè, clar, enemistar-se ara mateix amb tota Espanya en aquell moment no li anava gaire bé, que diguem. No.
Clar.
I dius, ara enemistar-me amb tot el regne d'Aragó per un picor genital del rei, doncs no seria la cosa.
Correcte.
Així que Enric VIII aprofita per sumar-se a la reforma protestant. Així que ni corto ni perezoso decideix desvincular-se del catolicisme, del papa, de Roma i fundar la religió anglicana, de la qual, alerta la megalomania, es va proclamar ell mateix jefe suprem.
Apa, aquí.
Així que ho tenim així. Religió nova instaurada, exesposa desterrada i Anna Bolena coronada. I a qui no li agradi, a la foguera.
Atenció, perquè aquesta cançó, o aquest tema, o aquesta àrea, ja ens diu moltes coses. Li he tres coses diferents amb una peça,
Bueno, està bé.
Come inocente, giovane.
Sí.
Jo crec que ens diu bastantes coses.
Sí, però luego la vida, coses. Sí. Aquí inocente no hay nadie. En esta historia, no. Bueno, algun jove sí que hi ha, però inocente. No, déjalo. Bueno, aquests dos estan casats i, d'entrada, com dèiem, el matrimoni va bé.
Sí.
De seguida tenen una filla i Anna té una veu bastant influent en les decisions de la reforma religiosa i també en assumptes de geoestratègia. Però què passa? Que això de que aquesta senyora tingui una veu influent, doncs el testosterònic sèquit de consellers i mandamases d'Enric VIII diríem que els hi dona una grima espantosa. Una dona dient coses no pot ser.
No.
Sí, on acabarem, On anirem a parar?
Apartar-la.
Por favor. I passa també una segona cosa. I és que Enric el que realment necessita de la seva esposa no són consells o una veu influent. No. Siguem realistes. L'únic que Enric necessita és un fill baró per garantir la continuïtat de la corona.
I havia tingut filla.
Filla. I a més... Anna es torna a quedar embarassada fins a dues vegades, però pateix dos avortaments.
Ai.
Ara ho has dit. Ai, la cosa es posa fea. Per què? Perquè un cop més la història es repeteix. Una, no hi ha una descendència òptima, i la segona, que l'esposa comença ja a molestar.
Clar.
I què fa Enric? Buscar-se una altra.
Ai.
Perquè la història es repeteix. I on se la busca? Doncs com no, una vegada més, amb una dama de companyia de la reina. En aquest cas, es tracta de la dama Jane Seymour. I en aquest emocionant punt, on entra la tercera en discòrdia,
sí.
Ja la quarta en realitat, és on ens havíem quedat. Així que, música, posa'm música.
Música. Ens havíem quedat aquí, però la història continua.
Correcte, correcte, correcte. Parlem una mica de la Jane Seymour, aquesta nova conquesta del rei. Perquè a les ficcions, per allò de que la història han explicat sempre els legitimats per fer-ho en aquell moment, en aquesta Jane se la descriu, vamos, com una... el milagro de la mujer y la femeneidad. ¿Vale? Què volia dir tot això? Doncs que era una dama sumisa, virginal, casta, obedient, la viva imatge de la feminitat, la bondat i l'amor. Doncs oblida-te'n.
No, eh?
No, això és el que van escriure aquella gent per treure's a la bolina de sobre.
Res.
No, home, no, home, no, no, no. A veure, aquesta senyora, de tonta i d'enamorada, ja et dic jo ara que no tenia ni un pèl. Per què? Doncs ella, seguint l'exemple de la seva predecessora, va ser molt clara amb el rei. Diamantes ni hablar. Nanai de la estola.
Res?
No. Querido Enrique, si me quieres a mí, haurá de ser casanta.
Home.
Clar, clar, clar. O sigui, oi, sí, casta, enamorada, virginal. No, 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 una porra. Nada, 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 nada. Clar. Ella volia convertir-se en reina i envilar a la bolena a fer punyetes.
Ara.
Que jo no veo aquí la castedat, la bondat i l'amor.
No, ni a gaire.
No, jo no lo veo.
No, ni gaire.
No, no. Aleshores, què passa? Doncs que en aquest punt hem de tenir una cosa molt present. El poble ja estava bastant en contra de tot el merder que havia organitzat el rei desterrant una reina legítima.
Sí.
Sobretot, evidentment, els partidaris del catolicisme. Clar, perquè veien en Catalina d'Aragó la màrtir de la seva causa catòlica. Clar. Per altra banda, evidentment, tota aquesta reforma protestant estava aixecant ampolles en una molt àmplia part de la població. I ja, per últim, la situació a nivell internacional estava... tensa, delicada, xunga.
Sí, a molts nivells.
Xunga, a molts nivells, a molts nivells. O sea, cuando se acerca algo chungo,
sí,
es
sí,
nota.
Sí. Ai, que m'ho veig venir.
Clar, amb lo qual, aquest cop, el rei ja no podia separar-se només per su estola gorda. Ja clar. No entra això. Perquè, clar, ja havia portat el seu poble al límit de la paciència. I ja s'olorava que una revolta estaria més que justificada.
I perquè... això no agrada, Corona.
Home, no, no, perquè ja sabem que les revoltes allà acabaven con el rei muerto.
Ara.
I el rei muerto, i puesto.
Correcte.
Aleshores diu, bueno, què fem aquí? Doncs res. Ell i la seva colla testosterònica decideixen difamar a la bolena a Cholón.
Ai,
i alerta Joan, perquè no tiene desperdicio. El no. Primer que fan és acusar-la de bruixeria. I en segon lloc, d'adulteri.
Apa, aquí.
I ho fan a lo grandísimo. Primer, el rei assegura que no s'havia casat voluntàriament. No, 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 no. Que havia estat víctima d'un encanteri d'Anna Bolena. I que per això, i només per això, es va casar amb ella. Perquè l'havia embruixat, evidentment. I després, el pobre home, el pobre noi, fruit d'aquesta maledicció, va ser la víctima dels enganys de la Bolena. Perquè l'acusen d'haver mantingut relacions amb el seu expromès, amb el Henry Percy. Sí, també l'acusen d'haver tingut més relacions amb els seus criats i per si tot això fora poc, diuen que ha comès incest amb el seu germà.
No, home, no, lleig.
I ja per assegurar el tiro també con un músico que passava por ahí, con ese también.
Ah, mira.
Ese también, todos.
Vinga.
Con todos, eh?
Val,
així
val,
que vamos,
val.
La van acusar del paquete completo. Bruixeria, fornici i incest. I tot això, evident, sumat, era alta traïció. I l'alta traïció és pena de mort.
Escolta, Maria, de tot això, què?
Doncs mira, Joan, la veritat és que mai sabrem si alguna d'aquestes acusacions tenia alguna part de veritat. Si m'ho preguntes a mi personalment...
Sí.
Per mi no té massa pinta.
No, eh?
No, perquè pensa que la pobra Anna ja en tenia més que prou en intentar, una, conservar la dignitat.
Sí.
Dues, conservar la corona. Tres, procurar una descendència.
Clar,
imagina't. Jo no sé si tenia esta mujer mucho tiempo para líos. Perquè, de fet, si t'hi fixes per les cròniques, ella procurava mantenir les millors relacions possibles a la cort. Ella volia ser reina.
Clar.
I continuar sent reina. Fins i tot va intentar per tots els mitjans aconseguir la simpatia de la princesa Maria, la que era la filla de Catalina d'Aragó.
Sí, la primera esposa d'Enric VIII.
Clar, 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 ella va dir, jo aquí buen rollo con todo el mundo, però que no, no hi va haver manera.
No es pot,
és que no es podia.
Així no es pot.
No, perquè ja la tenien cremada. Perquè l'odi cap a ella ja estava servit de tots els fronts.
Sí.
I a més, quan Jane Seymour va entrar en tot això, és que ja no hi havia res a fer, ja estava.
Ai, la Bolena. A partir d'aleshores, pues, com la tenim, pobreta?
Pues todo mal.
Todo mal,
todo
eh?
Mal. Clar, després d'aquestes acusacions, que com et dic eren gravíssimes, sí? Perquè li van tirar tota la cavalleria per sobre la pobra dona, sí? Doncs empresonen a l'Anna i la tanquen a la Torre de Londres a espera de judici.
Ai.
Sí. I és justament en aquest punt, això que estem escoltant, és aquesta condemna i aquest empresonament, sí? Doncs és aquí on dona el tret de sortida aquesta parleta de Donizetti. Val. Aquestes darreres hores de la Bolena. Uh-huh. Des de la sentència fins a la decapitació. I què passa? Doncs durant el temps que ella està allà tancada a la torre, a la cort estan recollint proves pel judici. I les proves aquestes són, bàsicament, alerta, cuidao, extreure confessions via tortura als seus suposats amants.
Ai, via tortura.
Sí, home, esclar, que no tendrien proves. Quines proves no,
clar,
vols?
Doncs
pues
sí.
Voy a torturar a la penya que confiesen.
I ja està.
Clar, i així tal qual. Home, clar, entre que t'empiecen a cortar extremidades i dir sí, que me l'he follado, dejadme.
I ja està.
Clar, què va passar? Doncs que han arribat al judici el cas estava dat i beneït, i tant ella com els suposats amant, que recordem incloien el propi germà, són condemnats a morir.
Et diré una cosa d'aquelles musicals que potser erro.
Vinga, va.
Però a vegades no.
Vinga, va.
Per obra i gràcia. Aquest... Txum, txum,
ahà.
Txum. Sembla el pas del patíbul.
Home, és que...
De camí al patíbul.
És que tota l'obra gira entorn a aquesta cosa funesta.
Sí, eh?
Tot, en certa forma, et recorda que hi ha una execució, tot
sí,
recorda
sí, sí,
a una
sí.
condemna. O sigui, hi ha una pesadesa en la música. És que Donizetti, que a més descriu fantàsticament clar. Aquestes coses. Vull dir, molt ben trobat. Estic
mira,
molt d'acord, molt d'acord. Doncs, justament, patíbuls d'execucions parlarem.
Uh-huh.
Perquè aquesta execució en concret, com totes en aquella època, per altra banda, es faria a la plaça del poble davant de tothom.
Tu eres. Fer un privat no...
No, no s'estilava.
No,
sí, no s'estilava, no. Ara. I més, menys alta traïció.
Clar.
Però aquí, per un cop... Això sona a sorna, però no, tot juro que no ho és.
Sí?
El Enric el Basuro va tenir un acte de benevolència cap a la que encara era la seva esposa. Perquè en comptes de condemnar-la a la foguera,
ai.
Va ordenar que la decapitessin.
A mi de l'ell.
Sí, i a més... No, és, en realitat estava
no,
bé,
no,
això.
No, sí, perquè si no triga la cosa, diguem-ne.
Clar, i a més, no només això, sinó que va fer venir un botxí francès per tallar-li el cap, un especialista, diguem.
Sí.
Perquè, mira, per aquells que no estigueu massa posats sobre les execucions del segle XVI,
no.
Pues, vale, que hi ha gent que potser no està un poco en el medio.
Jo a vegades per les execucions...
Sí.
Saps que vaig estudiar història? Jo
sí.
per les execucions, quan era estudiant, perdia el cap.
Ai, aquí, graciosillo, Joan. Bueno, ahí está bien, te voy a guillotinar. Bien, doncs com us deia, què passa? Que la foguera era terrorífica perquè era una mort lenta i dolorosíssima. I alerta, perquè la decapitació, si la feia algú poc destre, es podia convertir en una autèntica tortura. Vull dir que s'havien donat casos on el botxí estava tallant 5 i 6 i 7 vegades
ai,
abans
no.
de no aconseguir el cop de gràcia.
Sisplau.
No, molt bèstia, era molt bèstia. Amb el qual sí, és d'agrair que Enric fes venir algú, doncs que ho fes ràpid i eficaç, i així per sort va ser. D'un sol tall, ras, cabeza fuera.
Ens hem quedat sense Bolena.
Ens hem quedat sense Bolena, així sense cap arriba, doncs, al final de la nostra prota. Fixa't que diuen els cronistes que Anna Bolena va arribar a la plaça calmada, tranquil·la,
sí?
Digna, i no ho diu un ni dos, eh? O sigui, totes les cròniques coincideixen.
Sí,
I a més que les seves paraules, les darreres, van ser supersarenes i a més de perdó i misericòrdia.
Patapam.
Buah, tio! Que després diuen, és que Anna Bolena era lo peor. Bueno, o no.
O no.
O no, te cuento. Així que la tia es veu que resava i, a més, perdonava a tots els que l'havien condemnat.
Ep, poca broma.
Fora. Esto es dignidad.
Ara.
Què passa? Vamos al cantó del Basuro.
Vinga.
Evidentment, pel que fa Enric, no va assistir a l'execució.
Tu iràs.
I tan sols uns dies més tard es va casar amb Jane Seymour.
Dies, eh?
Dies. Tres dies. Ara. Tres dies. Anem... Van ser tres dies, a la porra.
Rapidet.
Rapidet. Van eliminar fins al més mínim rastre d'Anna Bolena a la cort. Van canviar la decoració, van retirar tot el que ella havia portat al palau i, vamos, no. Tot un desastre. Mm-hmm. La cosa és que Jane, a la fi, va complir el somni del rei de tenir un hereu legítim, però... Però, girito. Capricis del destí. El nen no va passar dels 15 anys.
Ai.
I fixa't com és la cosa, que qui seria reina d'Anglaterra fins al final dels seus dies seria Elizabeth, la filla de la Bolena.
Perdona, eh? I quina reina.
I quina reina, per aquests que no estigueu en solfa. La coneixem millor com Isabel I d'Anglaterra. I era aquella de la cara superblanca, els rínxols pelrojos i els colls cervantinos aquells excessius, que després s'inspiraria en el que te corta en la cabeza.
Ah, exacte.
Així que... Fíjate tu, Enric, com van les coses, com va la vida. I sí, mira, Enric encara va tenir tres esposes
més. Tres més?
Sí, però això ja és un tema per un altre programa.
Ai... I ara, si entrem en l'obra de Donizetti...
Correcte. Anem a analitzar una mica tot això que estem sentint. Vinga. Perquè la seva visió de tota aquesta escena és molt particular i, a més, a mi m'agrada perquè és molt, molt diferent de les ficcions de l'actualitat, tant les cinematogràfiques com les televisives. Sí. Perquè mentre la majoria de sèries i pel·lis presenten a la Bolena com una manipuladora d'ambició desmesurada i a Jane Seymour com una espècie de criatura angelical i absolutament enamorada, Donizetti s'escapa completament d'aquesta visió.
Vale.
Ja, sents el que estem sentint?
Sí.
Doncs és l'enfrontament entre aquestes dues. Aquí, per final, no hi ha nadie.
No.
Aquí no hi ha...
Lluites per poder.
Ara, exactament això és el que veu Donizetti. Veu dues dones fortes, decidides i amb una dosi molt igual tant d'ambició com d'ànsia de poder. Podria, al final, són dues ties barallant-se per la corona d'Anglaterra.
Poca
Deja't
broma,
estar,
eh?
Que aquí no hi ha amor ninguno.
Clar.
Jo quiero la corona i tu te calles.
No estem parlant de Minanci.
Per res.
Estem parlant de la corona d'Anglaterra.
Clar, tio.
Compte. Tio.
Hola, què tal? Així que, és el que et deia, es produeix un enfrontament directe dins de l'òpera entre aquestes dues dones. Mm-hmm. I fora de començar amb insults, de tonteries, de m'estàs quitant el novio, lo mío es amor, no, lo mío más. No. Com estem sentint, són dues veus femenines fortes, potents, on la corona me la quedo jo i tu te calles, no te vas a quedar
ara.
Tu. I s'acusen de... La teva ambició és desmedida, mira quién fue a hablar. I fixa't que aquest s'ha convertit al final en un dels duos més potents del panorama operístic. Escoltem.
Ui, quina esbroncada!
Home, clar!
Sí, eh?
O sea, mi dama de compañía se está acostando con el rey.
Perdona.
Se quiere quedar con la corona. Mira, la corona, la corona mía, te cuento. Hombre, por favor,
ara.
Clar, i és un enfrontament guapo. I a més, és el que et deia, m'agrada perquè ho presenta de forma molt equidistant. Mm-hmm. I finalment, aquest duo, que és el que a mi més m'agrada d'aquesta versió, acaba posant el focus en l'autèntic culpable de tot plegat. Perquè Donizetti considera, igual que jo, que ni Bolena ni Seymour tenen la culpa,
no, eh?
Sinó el basuro de la estola gigante.
Ara.
Clar. I fixa't que Donizetti fa una cosa molt graciosa, que és castigar-lo càrmicament, Enric VIII, perquè durant tota l'òpera surt superpoc.
Ah.
És un personatge quasi secundari. I a més, quan surt, té una àrea, doncs, et diria que bastant breu i poc lluïda. És que no les importa, és mala gente.
Patapam.
Sí, és malaje.
Fora.
Sí, el rei, que canta un poc i que se vaya. Que no.
No ens importes en aquesta història.
No.
No ets interessant.
També hi ha una cosa bastant particular, que és que Donizetti tria deliberadament ometre la part de l'incest. Que aquí, la veritat, no sé si és una cosa que va fer ell per principis, en modo, mira, no me creo nada, esto es absurdo, que podria fer, o també podria ser per estalviar-se la censura per parlar aquest tipus de coses.
Bona.
Clar.
Podria.
I fins i tot podrien ser les dues. No ho he trobat especificat enlloc, però el cas és que ho omet. Què passa? A nivell estilístic i de ficció, la visió que té Donizetti d'aquesta Anna Bolena està absolutament guarnida d'amor romàntic. Per perquè recordem que estem en ple apogeu del romanticisme.
Clar.
I clar, necessitem que existeixi amor, que existeixi anhel, patiment, dic patiment en un sentiment així com molt sentimental, que no tot sigui ambició i poder. Perquè recordem, romanticisme, l'amor és impossible, el patiment i l'amor són una part fonamental d'aquest amor i els protagonistes l'han de sentir, perquè si no estaríem fora de l'estil.
Tu diràs.
Així que Donizetti ens col·loca a tres personatges enamorats. I per suposat cap d'ells és Enric Vuitè. No, faltaria
clar, no,
mà,
no,
diràs, no, el senyor se calla.
Fora.
I qui són aquests enamorats? Doncs una és la pròpia Anna Bolena.
Sí.
Que està enamorada... Bueno, perdona. Tenim Anna Bolena, sí, a Henry Percy i a Smeton, que és el músic aquell que passava per allà.
Ah.
Exacte, exacte.
Val, val, val. Perquè no ho deien figuradament, eh?
No. No, 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 existe, existe. El
val,
que passa
val,
que
val, val, val.
Donizetti li dona molt de joc. A més, el fan un personatge transvestit, és una mezzosoprano vestida d'home, està molt bé. Quins tipus d'amor tenim? Per una banda, tenim l'amor de l'Anna, que no és cap al rei, no és cap al rei, sinó pel seu antic promès Henry Percy. Recordem, ha de ser impossible.
Clar.
Així que en aquests darrers moments de vida de la Bolena, està quasi en un deliri, doncs parla d'aquest gran i autèntic amor al qual va haver ella de renunciar pel seu excés d'ambició. I ella ho reconeix.
Fixa't.
Ella ho reconeix. I durant tota l'òpera ella es lamenta per haver perdut l'amor i, sobretot, l'oportunitat de ser feliç per culpa de la corona.
Fixa't.
I en el seu darrer alè, l'únic que fa és somiar en com hauria estat la vida al costat d'aquell amor autèntic.
Mm-hmm.
Que més senzilla, és clar, però molt més dolça, per suposat.
Com d'aquí el canvia música, eh?
Bueno, te pongo amor.
I aquest,
això és la Bolena, imaginant, és tot això que et dic.
Imagina't.
Imaginant-se la... que es casa amb el Henry Percy, no amb el rei, i que banco hagués estat.
Sí,
potser
sí,
estaria
sí,
al camp. Vull dir, no tindria, veus, corona, però tindria amor. I això és una visió molt xula de Donizetti. El segon enamorat que tenim és Henry Percy, evidentment. Però alerta, perquè en la vida real el cas de Percy és bastant fosquet. Perquè, tot i haver estat acusat... vull dir, ell va ser acusat d'haver mantingut relacions amb ella previ al matrimoni amb el rei.
Sí.
Vull dir que Bolena no havia arribat verge al matrimoni i això era molt greu.
Clar.
Però fixa't que no només no va ser executat Henry Percy...
Mira l'ell.
No, no, terrible. Si és que, sinó, va formar part del jurat que van condemnar a l'Anna Bolena.
No m'ho puc creure.
A morir. Sí.
Home,
sí.
Lleig.
Sí, molt,
però
molt
si
lleig.
Comprau.
No, no, fatal, horrorós. O sigui, per mi em sembla un espant. Però, com a Donizetti també li sembla un espant i hem de parlar d'amor,
sí?
Això ho omet.
Ah,
vale?
Vale.
Sí,
val.
Sí,
val,
sí,
val,
sí,
fora,
sí, sí. I encara, o encara amb una via molt més benèvola i conciliadora. Per què? Perquè en aquesta versió, Henry Percy el que és una víctima de tota la conspiració reial.
Sí.
Ell sempre ha estat absolutament enamorat d'Anna Bolena i és l'home que ha perdut l'amor de la seva vida en mans del rei, i no una vegada, sinó dues. Primer, amb un matrimoni i després amb una condemna a mort,
clar,
amb la qual el patiment d'aquest home és un torment,
clar,
constant durant tota l'òpera. Clar, bueno, romanticismo, aquí
sí,
lo
sí,
tenemos.
Sí, sí, sí.
I per últim tenim Smeton, que és el músic que passava per allà,
clar,
el qual Donizetti li atorga un caràcter molt important. Per què? Doncs per poder parlar de l'amor en la seva versió més innocent, la més tendreta. La...
Com deia, sobre era músic.
Exacte.
Donizetti diu,
ara, efectivament.
Tira per aquí.
Exacte. Aleshores, aquest amor no té ambicions, no hi ha especulació darrere, només és un amor impossible, aquest tan important durant el romanticisme. I què passa? Doncs que Smeton simplement s'enamora perdudament de la Bolena.
Mm.
I a mi això em va semblar molt interessant, perquè tu pensa que a la cort la Bolena era lo más de lo más prèvia a tots aquests merders de difamació. Així que estic convençudíssima de que més d'un i més de dos es van enamorar de la Bolena.
Segur.
I van tractar de seduir-la.
Clar,
és que estic convençuda. Però, bueno, això, no sé, ja és otra òpera. Que
ara,
no, esto no,
no és
està.
Aquesta.
Però, davant de tot aquest intent de seducció d'Smeton, Bolena es resisteix 100%. 100%. Que sí, ai, em sento molt afalagada. Però, en la versió de Donizetti, Anna mai comet adulteri. Així que tant per Donizetti com per Maria Broncó la cosa està bastant clara. La Bolena ho dona tot per ser reina, sí. Fins i tot en el sentit més pejoratiu, sí. Però ni adulteri, ni infidelitat, ni incest, i ja de bruixeria, ni parlar-ne.
Res,
o sigui, esto no, esto...
cap.
Per Donizetti, res, i si m'ho preguntes a mi, tampoc. No ho sabrem mai.
Val.
No ho sabrem mai. I per últim, i esmentem-ho una vegada més, el que us deia. Amb totes les ficcions i fins i tot les cròniques estan enfocades en l'enfrontament entre Anna i la seva maldat contraposada a la bondat de Jane Seymour. Però, per Donizetti, això no existeix des de la primera fins a l'última nota. Per què? Perquè Jane Seymour comet literalment els mateixos pecats que la seva predecessora. L'ambició per la corona i el fet de convertir-se en reina no la fan millor a la resta de conspiradors, i Donizetti ho deixa claríssim.
Fixa't.
Així que tot plegat és com... tota l'òpera és com un penediment col·lectiu constant, però aquesta reflexió, lamentablement, no altera el seu funest argument, i els amors que van i que venen no són redemptors per ningú. Todo el mundo muere.
Ai, ara ho trobo alegre, això, però no mor jo.
És que aquí ella jura venjança.
Epa!
Clar, ella, després d'aquest deliri amorós, d'aquesta peça de bogeria tan típica del bel canto, cantar bonito.
Sí.
Vale, me van a matar, pero mira qué bonito te canto.
Ara.
Porque estoy un poco enajenada,
clar.
¿Ok? Records argumental, terrible. Resultat musical, impecable.
Excel·lent.
Però quan tothom diu, ah, Anna Bolena delira, ella diu, ¿sabes qué? Y una porra. A la porra todo el mundo. Esto es un desastre, esto es una basura. Los que me habéis condenado sois basura. Esto no puede ser.
Normal.
Así que me voy a ir yo a mi muerte con dignidad y con rigor. Y això arriba al final de l'òpera. És una tour de force per les sopranos que no tiene principio ni final. Sí. Perquè Donizetti la va composar per la gran diva d'aquell moment, que era, vamos, lo más de no más. Era la soprano Giuditta Pasta. I mira si allò va ser heavy metal, que aquesta partitura va caure en l'oblit durant pràcticament 100 anys.
Ep.
Perquè era tan difícil que el públic no connectava, perquè les sopranos no arribaven. I no va ser fins que la nostra estimadíssima Maria Callas...
Home, podia ser una altra.
Ara recupera la partitura, ens dona a tots una lliçó magistral
ara.
De com s'havia de cantar i la torna a col·locar dins del repertori habitual.
Però no, Maria, és ella?
Sí, sí, senyor.
Som-hi.
M'he equivocat, la Calas era la d'abans, la que t'ha agradat,
bueno,
la música.
Però...
no, aquesta és l'Anne Trebko, que si hi ha una bona
també,
heredera,
eh?
Pues
ara.
aquí 50, la 50. Tenemos. Així que així s'acaba la nostra Bolena. Us convido a tots a gaudir d'aquesta perla musical,
ara.
Perquè tindreu revenja, tindreu passió, tindreu dolor, tindreu amor impossible i una partitura que és excepcional i espero que us agradi molt. I parlarem de més reines, perquè Donizetti les va explorar unes quantes.
Sí,
I a mi me flipa el drama històric, Joan.
Per cert.
Sí.
Vas explicar-la ja. Jo diria que ja ha passat per aquí, però un dia voldré comentar-la perquè jo sóc un gran amant d'aquesta òpera i arribarà al Liceu i l'altre dia ho vaig veure i només veure el lletrero s'enverissa la pell.
I...
arriba a Turandot.
Bueno, és que saps que és la reposició, és la mateixa Turandot de la que jo vaig parlar, que em va causar un trauma.
Correcte.
És aquella mateixa, em vaig traumatitzar. Sí, l'hem de comentar.
La que fa directora escènica, precisament, Núria Espert.
Núria Espert, correcte. Bueno, a veure si ens conviden a anar, que seria lo seu perquè la poguéssim comentar,
això
eh?
Fàcil, mira.
Estimat Liceu.
Queridíssimo Liceu.
Sí.
Ja... sí. Alguna cosa farem.
Hem de fer alguna cosa, hem de poder recomanar.
Ara, Maria, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, enfilem la recta final d'aquest programa. Hola, hola.
Recta final. L'esprint final.
T'agrada això, la recta final.
La recta final d'aquest programa.
Ens agraden recta... les erres, els de la ràdio, eh?
La recta final d'aquest programa i a la, és un, al final és una carrera de relleus.
Sí.
Ara està la Julve amb la mà així estirada.
Ara.
Esperem que li donem el micro.
És veritat que avui va...
Avui està la Julve.
Julve.
No, està, no tenim el Toscano. Canviem un Cherokee per... És igual, no diré res, perquè...
Te gusta igual, pa.
Va, vinga, tenim 11 minuts i mig. Jo crec que podem fer-ho tot avui.
Sí.
Una miqueta de Foro Cotxes per començar bé la setmana.
Vinga, va, som-hi. Arriba Radio Estel.
Vamos.
Foro Cotxes.
Avui la cosa... Mira, continuem amb la cultura, perquè avui parlem de cinema.
Ep.
Sí, senyor.
Toca broma.
Sí, senyor. L'usuari El Martín Gala. El Martín Gala.
Són boníssims, els usuaris.
Hi ha algú que no, eh? També dic que hi ha gent amb malnoms d'aquests horrorosos, sí, no, però darrerament tenim sort.
Un fa dies que es deia Bacon Frito o alguna cosa així.
Es, bueno, sí, he portat molts ja. El Martín Gala diu... Escándalo en el cine con Napoleón.
Ai, jo la vaig a veure ahir, eh?
No vayáis a verla.
Ui.
Bueno, Trias, doncs tu... Jo no l'he vista, eh?
Val.
Per tant, tu estàs sobre el cas... A veure què opines i del que diu aquest usuari, el Martín Gala.
Sí.
Ell diu directament que no s'ha d'anar a veure.
Jo, mira, opinió fàcil, eh? Si recupereu la secció de divendres passat de Víctor Rodrigo, estic 200% d'acord amb ell.
I què va dir?
Que Ridley Scott a vegades se li va la flapa.
Val. També rep Ridley.
Que és una bona pel·lícula, eh?
Ridley Scott també rep. Bueno, però Martín Gala explica el seu cas.
Sí.
Pues a mitad de peli, cuando se tiran la comida en la mesa, la peña se estaba pirando... Aquí ya fa un spoiler así gratuit. Cuando se tiran la comida en la mesa, la peña se estaba pirando del cine. Y no al baño, que está dentro de la sala y está señalizado. Van a la maquinista, ¿eh?
Ahí va a marchar gente al cinema.
Bueno, se irían cuatro gatos. Y me diréis, normal, sure, si vas a un cine de barrio bajo, pero es que la peli era en versión original subtitulada.
Ep.
Que suele ir gente un poco más decente.
Ahora, gafapastas.
Y dicho lo cual, la peli es un bodrio. Primeramente ver a Napoleón y todos los franceses hablando inglés con acento británico o americano.
Sí, claro.
Pues ya empieza mal, fatal. Te saca absolutamente de la peli, un bodrio. Larguísima y plana, ni borracho la vuelvo a ver en casa. Luego la gente se queja de Oppenheimer, que aprenda el puto Scott a hacer un biopic.
¡Alegui!
Oppenheimer es un biopic como Dios manda, y si no tienes actores que te hablen el idioma original, pues no hagas el ridículo. Un completo fracaso, va a quedarse en el absoluto olvido. Os digo de verdad que el resumen de la Wikipedia sobre
bestia,
la vida,
eh?
De este franchute es suficiente para no perder tres horas de tu vida.
¿Cómo se llama aquel crític que el...
Pumares, sí, Pumares.
Pumares, correcte.
El Pumares, és un Pumares. Sí. Bueno, no li va agradar gens, la gent marxant del cinema,
mare
molt
de
indignat amb que personatges francesos parlin en anglès, americà o britànic,
sí?
I comencen les respostes.
Val. Ay, de mare.
La culpa es de los que vais a ver una película de Ridley Scott. El Scott bueno era Tony.
Bona aquesta.
Una te diu, pues mira la película doblada al francés y listo.
Mira, també és opció.
Hi ha un altre, bueno, és que rep unes quantes, eh? Vete a ver la nueva que sale de Papá Noel, seguro que te gusta más.
Apa aquí.
I li baixa el nivell, saps?
Ay, Dios mío.
¿Vas a ver una versión original subtitulada a una peli americana y te quejas de que los actores hablan en inglés?
Ay.
Me pasa lo mismo. Gladiator la tuve que ver en latín porque me sacaba de la trama.
Es buenísima aquesta.
Tal cual, cuando veo las pelis de superhéroes que se supone que vienen de otro planeta y van los ignorantes y hablan en terráqueo. Es inadmisible todas las películas de Superman con las gafapasta empañadas de indignación.
Claro.
Yo dejé de ver Curro Jiménez porque no soportaba que los bandoleros andaluces hablaran con acento madrileño. Que en una galaxia muy, muy lejana hablen inglés, sin embargo, no te parece raro, ¿no?
Claro.
Barbie, pasemos a la crítica social. Barbie es una película aburrida como ella sola y ha arrasado. Así que a disfrutar de la sociedad que nos ha quedado.
Apa aquí, ¿eh? La culpa es nuestra.
Después ya una que parla, ya verás.
Ah.
Ahora imaginemos que Hollywood, un altre usuario,
¿sí?,
decide un día producir una película sobre Franco.
Uy.
Producción USA, actores USA, o lo que ellos decidan, por eso ponen el dinero. Director USA, o el que ellos decidan, por eso ponen su dinero. ¿Tendría Franco que ser necesariamente un actor español?
Mira, es una buena pregunta.
¿Tendría Franco que hablar español para que toda la película la tuviera que ver en Estados Unidos y el resto del mundo subtitulada?
Ah.
¿De ser una película de habla inglesa, tendría Franco que hablar con acento español?
No, es así.
Y el Darrer va. Los profetas de las pelis de versión original subtitulada. Son al cine lo que los veganos a la gastronomía o los ciclistas al tráfico.
Patapam. Patapam.
Se empeñan cosetes.
Sí, son bons.
Per tant, bueno, tu recomanes, eh? Anar a veure-la.
I crec que és una pel·lícula xula. Sí que és veritat que hi ha algunes coses que... Hi ha algunes coses que... Víctor Rodríguez ens ho va explicar, que és una pel·lícula que en el seu inici havia durat, de fet està rodada, com una pel·lícula de 4 hores.
De 4 hores?
De 4 hores. I
mira la meva cara d'estupor, eh? No la veu la gent. Però...
No, però jo sí. I a Ridley Scott, evidentment, li van dir, home, ens hem passat.
Calla't una mica.
I van retallar...
I
igual van retallar, però
perdut,
no havien...
S'ha perdut.
Sí. És una, li passa una mica això.
Es comenta molt, no ho he tret, perquè són comentaris una mica pujades de tot.
Val.
Que la relació amb Maria Antonieta, amb 10 minuts...
Josefina.
Estava... Això, perdona, amb Josefina, en 10 minuts estava...
Jo crec que li deixen... Jo crec que el que resta de 4 hores era això.
Era tot això?
Sí.
Bueno. Doncs res, doncs avui si anem al Foro Cotxes i, clar, una persona entra, dona la seva opinió i rep per tot arreu.
Clar,
que és el
ja
que sempre passa,
passa
a Foro Cotxes.
Clar.
El trollegen. I ara, abans de que arribi la Julve,
Estel,
si vols,
Migdiada?
Anem una mica de Estel Migdiada.
Ara. I avui us acabem explicant en aquest programa que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aterrat aquest cap de setmana a Corea del Sud per estrènyer vincles de la Generalitat amb Àsia.
En el seu discurs, el molt honorable ha parlat de la importància d'aquests vincles i ha dit que Catalunya mai hagués estat el que és sense Son Goku, Bulma, Cor Petit, Harare, Oyo i especialment Xinjiang, que va fer molt per la normalització del nudisme a casa nostra. Darrerament, ha destacat la importància del pato a la cantonesa i de les guioses farcides de Cardolla, la sublimació del vincle. Finalment, les autoritats de Corea l'han rebatejat com Ta Guai en Lenguao, que traduït significa aquel cuya estatura no supera la media japonesa, però por poco, y se puede solucionar fácilmente con plantillas de farmàcia.
I atenció, perquè li plouen crítiques a Alberto Núñez Feijó per rebatejar Sant Cugat com Sant Cugat del Llobregat.
Estem recopilant les crítiques que arriben des de tots els indrets de Catalunya amb gent indignadíssima. I fins ara els pobles que més crítiques han emès són els de Ultramort, Porrera, La Pera, Madremanya i Espolla. Que són noms reals.
Sí, sí, són noms reals. I mirem cap al sud perquè el govern i la Junta d'Andalusia han arribat a un acord sobre Doñana.
La ministra, doña Teresa Rivera, i el president andalús, don Juanma Moreno, han presentat els detalls amb una doña roda de premsa des de l'hotel Doña Lolita per parlar d'aquest senyor don acord sobre Doñana.
Ha dit algú doña Ana?
Sí, que està fins als collons de tot.
Ara. I us expliquem ara els barris de Barcelona on es consumeix més aigua.
Ara.
I atenció, m'havia quedat jo sense. I atenció, salta la sorpresa, Sarrià gasta un terç més que Nou Barris.
Segons ha pogut saber Radio Estel, el barri de Sants és on es gasta menys aigua de tot Barcelona.
Ara.
I el que més cervesa consumeix. Concretament, la mitja la fa pujar les reunions aquí al costat de la ràdio de divendres a la tarda per membres de fabricació pròpia.
Ara. I més atenció, perquè les autoritats menorquines fan una crida. No us emporteu pedres de Menorca.
Així és, Joan, perquè més d'una tona de pedres es requisa cada any a l'aeroport. La clau és que els veïns han convençut els turistes que les seves pedres són ensaïmades naturals, molt més bones que les mallorquines. Tot per fotre.
I els sis pensen que és la pedra pomez.
Al final tot per fotre. No, això és millor que...
Va, i més cosetes. En plana científico-apocalíptica detecten l'arribada a la Terra d'un poderós raig còsmic que vindria d'un altre galàxia.
Els científics li han posat el nom de Amaterasu.
Amaterasu.
En honor a la deessa del sol de la mitologia japonesa i en seguir-ne la trajectòria, els ha dut a un espai buit més enllà de la Via Làctea que, amb tota probabilitat, comença a l'ús de gas en una nit en què ja en la porta van anar amb uns amics de tranquis.
I concursants del Juego del Calamar amenacen de reclamar indemnitzacions per lesions.
Sembla ser que quan es van presentar tothom pensava que es tractava d'un concurs de cuina especialitzat en marisc i presentat per Pedro León, el xef del mar, el del plàncton.
El rei emèrit Joan Carles I abandona Sanxenxo després d'una setmana d'estada.
Després de posar punt i final a la seva estada a la localitat Pontevedresa, ha volat fins a Vitoria sense que hagi transcendit el motiu de la seva visita. Però Radio Estel ha pogut saber, després d'una intensa investigació, ai, amb gent de protocol, que tot ha estat una confusió entre el rei i el pilot, perquè l'emèrit li va demanar anar a veure Vitoria Federica.
Ara t'ha sortit una mica piqueres, el rei, eh?
Bueno,
Vitoria Federica.
Lleva'm a Vitoria Federica.
Ara sí.
I aquella va portar la victòria.
Ara. I fins aquí la informació general. Anem a de postres. Vinga, i en plan esportiva us expliquem avui que un espanyol molt superior derrota l'Alcorcón i Ramis suma la segona victòria seguida.
Al llau de consultes d'urgències d'aficionats de l'Espanyol que, incrèduls davant un partit sòlid de l'equip, s'han pessigat de manera reiterada per veure si tot era un somni, fins a arribar a la ferida. Tremendo.
I atenció, perquè Piqué marca quin ha de ser el límit de la paciència amb el Barça de Xavi.
L'exjugador ha parlat al Palau Sant Jordi des d'on ha presidit la fase final de la Kingdom Cup i ha dit que ell tindria molta paciència amb Xavi i encara més amb el seu germà Òscar, que en paraules del propi Piqué fa unes coques de poma delicioses.
Sí, eh?
Sobretot per això.
Ja es provarem.
Que diu que fa unes coques, de poma.
Ara, ara, ara.
Entrenar? Però unes coques...
No ho sabem.
No ho sabem. Però unes quines s'ho fa unes coques...
No, no, és així.
Això ho ha dit Piqué, no ho diem nosaltres.
Ara, acabem?
Sí.
Vinga, ara sí, que s'hi posa... Què feies, el...
Feia allò típic dels presentadors de la tele.
Però no, però som a ràdio.
No, però amic, els cops amb els folis, saps? Amb
també.
Els fulls.
És veritat. Fem això. Queda molt professional, queda molt... això. Mira, això és el guió d'avui, eh? Sí. Fer, això?
El te, el, és que el teu guió pesa... Clar, així us hi posem una balança i potser és quin mig. El meu és més...
Això és el guió d'avui.
Una mica més lleuger, com podeu comprovar. El meu.
Demà més guions i més programa a la caravana a partir de les 8 del matí.
Julbe!
Ara sí. Júlia, Julbe i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, que us expliquen per on passa tota l'actualitat a l'Estel migdia.
Venga,
informació veraç i rigorosa. Després, Mercè Raga i tota la colla del Fabricació, pròpia.
No ho has dit bé.
Mai ho, mai ho dic bé.
M'ha fet gràcia.
Mai em surt bé. Ignasi Miranda amb el Sense Distància. Ara. I la missa, com sempre, conventual des de la Catedral de Barcelona. Tot plegat, si no marxeu d'aquí, de Ràdio Estel. Fins demà, adeu-siau.